Ràdio Estel. Girona 103.4.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Vols tenir un trosset de Terra Santa amb tu i a casa teva? Entra a tierrasanta2000/Semana Santa i descobreix tot un catàleg d'articles amb certificat d'autenticitat i origen. Estampes, rosaris fets a mà, penjolls amb incrustació d'aigua beneïda del riu Jordà o amb una creu feta amb fusta d'olivera. L'espiritualitat de Terra Santa directa a casa teva. Tria el teu regal a tierrasanta2000/Semana Santa. Recorda, tierrasanta2000/Semana Santa. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. La Sagrada Família s'il·lumina. Viu la Setmana Santa a la Sagrada Família amb una experiència de llum, música i locució a la façana de la Passió, al carrer de Sardenya. Els dies 25, 26 i 27 de març, a 9:45 i a 10:45 del vespre. És un acte gratuït i obert a tothom. Acosta't i emociona't. La Sagrada Família és passió.
Ràdio Estel. Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
De gener de 1942. Feia 300 anys que moria l'astrònom Galileo Galilei. La controvèrsia dels seus estudis no va aconseguir que no fos considerat el mateix pare de l'astronomia, la física i la ciència modernes. 300 anys després, deia, naixia un nou geni, Stephen Hawking, un quocient intel·lectual de 160, justament el mateix que Albert Einstein. Hawking va tornar a revolucionar el món de l'astrofísica amb la teoria del Big Bang i la creació de l'univers, la gravetat quàntica o els forats negres. També va generar certa controvèrsia els darrers anys quan assegurava que hi havia vida extraterrestre, que, segons Hawking, era millor no descobrir. No en va, per tot plegat, va aconseguir ocupar la mateixa càtedra universitària que Isaac Newton a la Universitat de Cambridge. Segons Hawking i el seu sentit de l'humor, la mateixa cadira, tot i que la de Newton no fos elèctrica. Mai, però, va aconseguir el reconeixement... Mai, però, va aconseguir el reconeixement científic més gran, el Premi Nobel. Però sí va compartir totes aquestes dades entre els més grans. Potser, només potser, com sostenia Hawking, tot va ser fruit d'una simple casualitat. Per cert, una altra casualitat. 8 de gener de 1947. Apareixia una altra gran estrella al món. I a la seva manera també ens parlava de l'espai. El gran David Bowie.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana. L'entrevista.
En parlàvem a l'inici del programa, tot just ara. Ens ha deixat un geni.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
Retroceder el reloj.
Adelante.
No sé cómo.
Aún.
Sigue girando.
¿Hacia dónde?
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 anys.
El geni tenia nom i cognom, Stephen Hawking, i passarà a la història com un gran científic i un gran divulgador. Avui al Vademecum creiem obligat retre un homenatge a la seva figura i a tot el que va significar. Per parlar-ne de tot plegat, contem avui amb el senyor Valentí Bosch, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també comptem, perquè Stephen Hawking tampoc s'entendria sense el que va patir durant tants anys, l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA. Comptem, com deia, als estudis de Ràdio Estel amb el doctor Andrés Paipa, del Departament de Neurologia especialitzat en ELA de l'Hospital de Bellvitge. Bona tarda.
Bona tarda.
Doctor Bosch, comencem amb vostè. Abans d'entrar en la figura del geni, què és l'astrofísica? A què es dedica?
Bé, l'astrofísica, bàsicament, és l'estudi dels astres, la física dels components de l'univers. Molt resumit, es podria dir així.
Qui va ser Stephen Hawking i, sobretot, què va significar per l'astrofísica?
Bé, Stephen Hawking no només va ser un astrofísic, va ser moltes altres coses. Principalment va ser un físic teòric, un físic matemàtic, va ser cosmòleg, va estudiar la física més matemàtica més abstracta, també a l'univers com un tot, i després va estudiar els forats negres i la connexió entre la gravetat i la física d'allò més petit, més fonamental, que és la física, diguem, de la mecànica quàntica.
Uh-huh. Si n'hagués de dir una, quina seria la gran aportació al món científic que va fer Stephen Hawking?
És difícil. Potser seria de remarcar la seva, precisament en la línia del que comentava, el seu estudi sobre els forats negres i la seva connexió, o la connexió que es pot estudiar en ells entre la gravetat, que és allò que uneix les coses d'alguna manera a gran escala a l'univers, i la mecànica quàntica, que és la ciència que estudia el comportament d'allò més petit, que en el cas dels forats negres doncs es tradueix, per exemple, en la famosa radiació de Hawking, malgrat que són negres. Teòricament, per una banda, es pensa que són negres, per una altra, es mira en detall amb una teoria física més, diguem, avançada, s'arriba a la conclusió que probablement produeixin algun tipus de radiació. Uh-huh. I això és potser un dels descobriments més importants.
El senyor Hawking també va ser un dels grans divulgadors. Jo recordo veure alguns dels seus documentals i dir, ara començo a entendre alguna cosa de l'astrofísica, no? Què té que costi tant d'entendre o de fer entendre l'astrofísica?
Bé, és un problema que comparteix amb la física en general i fins a cert punt amb altres disciplines científiques, que és l'abstracció de molts conceptes o, més aviat, com de poc intuïtius són a l'hora d'entendre certs mecanismes de la realitat, no? De com funcionen les coses. Llavors, només amb la intuïció, amb la imaginació no n'hi ha prou, ha de fer servir un aparell matemàtic complex i això allunya molt l'astrofísica, la física en general, les matemàtiques per si mateixes ja ho fan, ja els hi passa, doncs s'allunyen molt de la gent i han de fer un gran esforç per entendre aquests conceptes sense les bases d'aquestes eines matemàtiques.
Uh-huh. Doncs per començar a entendre alguna cosa del que significa tot aquest món de l'astrofísica, si pot, ens agradaria que ens posés algun exemple de per què serveix l'astrofísica en el nostre dia a dia. De què ens serveix a nosaltres l'astrofísica?
Bé, jo diria que hi ha bàsicament 3 potes. Una és l'aspecte, diguem, del coneixement per si mateix, com ens educa això com a persones, a l'hora de saber pensar, de que ens envolta. Hi ha una cosa també tecnològica, l'astrofísica requereix la tecnologia i aquesta doncs és puntera en molts àmbits, això ajuda a avançar la tècnica. I hi ha una tercera pota, que és de típica, diguem, un aspecte típic de la ciència bàsica, que és de cara a la tecnologia del futur llunyà. El que fem ara a nivell de ciència bàsica, evidentment, té un impacte. Com la ciència de fa 100 anys o menys, té un impacte en el dia a dia ara, per exemple, a través de l'electrònica, etcètera.
Uh-huh. Deixi'm fer-li una darrera pregunta, senyor Bosch. És estrany per algú que s'hi dedica a aquest món que Stephen Hawking se n'anés sense un dels grans reconeixements de la ciència com és el Premi Nobel?
Bé, el tema dels Premis Nobel, jo tampoc és que tingui massa clar com funciona, però sí que és quelcom que no és fàcilment predictible què i quan dona lloc a tenir un Nobel, no? Llavors, en aquest sentit, probablement no s'han donat les condicions, encara que tampoc sigui una cosa evident del per què, no? Com, tal com funcionen aquests premis. Jo crec que potencialment li podrien donar títol pòstum, fins i tot, però vaja... No puc dir que era cosa meva.
Sí, com sigui, segur que molts el trobarem a faltar. Senyor Valentí Bosch, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre una mica la figura de Stephen Hawking. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I com dèiem, segur que tots aquests descobriments, totes aquestes investigacions de Stephen Hawking van ser marcats per un diagnòstic que li va marcar també la vida, l'ELA. I és per això que, ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, convidàvem aquí als estudis de Ràdio Estel el doctor Andrés Paipa, del Departament de Neurologia, especialitzat en ELA, de l'Hospital de Bellvitge. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Doctor, què és l'ELA?
Bueno... La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurológica que afecta principalmente a la función del aparato motor. En primer lugar, tenemos que entender que el sistema neurológico es un sistema que es biológicamente complejo y que se caracteriza por una gran especialización. Así, tenemos neuronas que se especializan, por ejemplo, en el aparato visual o neuronas que hacen servir más lo que es la función de la memoria, pues en la esclerosis lateral amiotrófica lo que tenemos es una afectación de las neuronas motoras, la motor neuron disease o la neurona motora. Entonces, es una enfermedad que lo que produce es una pérdida o un envejecimiento prematuro de estas neuronas motoras que se encuentran tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel de la médula espinal y que hacen que los pacientes tengan una pérdida progresiva de la fuerza, que bien puede ser a nivel de los brazos, de las piernas o incluso a nivel de lo que es la musculatura vulvar, esto es el habla y la respiración.
Quina és la causa de per què sorgeixi aquesta ELA?
Bueno, yo diría que esta es la pregunta del millón. A día de hoy, la conceptualización de esta enfermedad nos dice que se trata de una patología compleja en la cual influyen múltiples factores, tanto genéticos como ambientales o incluso a nivel de distintos tóxicos, que al final acaban en una única ruta, que es la degeneración de este aparato de la neurona motora. Sin embargo, a día de hoy no tenemos una única causa para explicar por qué sucede esta enfermedad. Y precisamente es el hecho de que no tengamos una única causa lo que hace que a día de hoy sea tan difícil encontrar una cura o un tratamiento efectivo.
Uh-huh. Ens ho explicava una mica el doctor Paipa, però les conseqüències que tenia aquesta ELA. Tothom que té l'ELA acaba amb una cadira de rodes, com veiem la típica imatge de Stephen Hawking?
Bien, aquí hay que hacer un asterisco importante. Cuando dices que hay una esclerosis lateral amiotrófica, quizás de cara al público o a la población general de los pacientes, da la sensación de que se trata de una sola enfermedad. Y bueno, a día de hoy esto tendríamos que replanteárnoslo un poco, porque en realidad hay una gran variación en nuestros pacientes. De hecho, cuando estamos en el hospital, que siempre lo explicamos, le decimos al paciente que probablemente, aunque tenga el mismo nombre, la misma enfermedad, el paciente que está al lado suyo probablemente tiene una enfermedad que es completamente distinta. Y esto es por lo que comentaba, por la gran variabilidad que hay en cuanto a la afectación de los brazos, de las piernas o del habla.
¿A quina edat sol ser diagnosticada aquesta malaltia?
Bueno, entonces, en general es una enfermedad que es de personas mayores. El grueso de pacientes suele estar por encima de los 55-60 años. Sin embargo, esto, que es una verdad estadística, pues es una mentira para el paciente individual, porque tenemos pacientes jóvenes o pacientes de edades mucho más avanzadas. Puede afectar a cualquier paciente en cualquier rango de edad.
De fet, el senyor Hawkins se li va diagnosticar l'esclerosi lateral amiotròfica amb 21 anys, és a dir, el 1963. ¿Ha canviat molt el tractament d'aquesta malaltia?
Ha cambiado mucho la forma en cómo organizamos el tratamiento de nuestros pacientes desde el punto de vista del soporte que le damos. Es verdad que a nivel de medicación en realidad no tenemos muchas herramientas, pero sí que tenemos mucho por qué hacer y por qué trabajar en lo que es el tratamiento multidisciplinar de la enfermedad. Y los equipos cada vez están más organizados. Hace muchos años lo que se hacía era diagnosticar al paciente por parte de un neurólogo y a partir de allí el cuidado quedaba en manos de los familiares y cuando mucho del médico de cabecera. Esto ha cambiado muchísimo y ahora la tendencia es a organizarnos en unidades multidisciplinares especializadas. Es una patología que es terciaria, donde el paciente recibe cuidado no solamente por parte del neurólogo, sino de todo un equipo de especialistas a nivel de rehabilitación, a nivel de nutrición, a nivel de neumología, a nivel de trabajo social, psicología, que permite que nuestros pacientes estén muchísimo mejor tratados de lo que estaban hace 10, 20 o 30 años.
Malgrat tots aquests exemples que ens posava de nous tractaments que sí que han evolucionat, sí que és veritat que per millorar la ELA cal molta lluita encara, molt per descobrir.
Sí, por supuesto. A día de hoy, como te explicaba, no tenemos un único tratamiento que sea capaz de curar o revertir la enfermedad, porque desde el punto de vista biológico es una enfermedad que es muy compleja. La neurona, para mantener un buen funcionamiento, pues necesita de múltiples requisitos a nivel nutricional, de nivel de estrés oxidativo, del ADN, a nivel del el microambiente que hay en el sistema nervioso, y esto hace que un medicamento que puede ir sobre una única vía, como puede ser, por ejemplo, el estrés oxidativo o el daño proteico, pues no es capaz de controlar toda esta degeneración que hay a nivel del sistema nervioso. Entonces, sin ninguna duda, es fundamental apoyar el trabajo de investigación a nivel de ciencias básicas, farmacología, biología molecular, neurociencia, que es la que nos permite a nosotros, los clínicos, avanzar en ensayos clínicos que nos permitan buscar nuevos tratamientos para la enfermedad.
Doctor, ho sentíem a l'inici de l'entrevista quan escoltàvem parts d'aquesta pel·lícula, La teoria del todo, que es va fer sobre la vida una mica de Stephen Hawking, i l'actor Eddie Redmayne, que va inclús rebre un Òscar per aquesta pel·lícula del 2014, li deia vostè viurà entre 2 i 3 anys, que és el que realment li van dir a Stephen Hawking, i va arribar fins als 76. Molts ens preguntem si això és normal, si és possible fer això.
Vamos a ver, normal desde luego no es, estamos hablando de una persona excepcional en todos los aspectos, tanto científico como humano, como desde el punto de vista de su enfermedad. Antes he dicho que desde el punto de vista nuestro médico hay verdades estadísticas que resulta que para el paciente individual no lo son tanto. Y si bien es verdad que a día de hoy es una enfermedad que su supervivencia suele ser este dato que has dicho, ¿no? 2-3 años, pues esto desde luego no deja de ser una media. Y nosotros tenemos pacientes, sin ninguna duda, un porcentaje pequeño, es verdad, pero pacientes que tienen largas supervivencias, 10 años, 15 años o más, ¿eh? Así que esto nuevamente lo único que hace es demostrar la complejidad de la enfermedad y la variabilidad que hay entre cada paciente.
Doncs, doctor Andrés Paipa, neuròleg especialitzat precisament en ELA de l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes gràcies per aportar-nos llum sobre un problema tan gran i sobretot molta lluita perquè hi hagi alguna possible solució per l'esclerosi lateral amiotròfica. Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies per la invitació.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs avui és hora de convidar també el Bademecum, un dels experts en medicina, un doctor de la Clínica del Remei, per parlar avui aquí al Bademecum sobre demència. Doctor Joan Russos, benvingut als estudis de Ràdio Estel.
Bon dia, molt bé, gràcies.
La primera pregunta és obligada. Què és la demència?
Bé, la demència és una, és un conjunt de símptomes que es donen quan s'afecta una sèrie de funcions cognitives del cervell, de la persona humana. Llavors, si s'afecta, per exemple, la memòria, pues tenim uns símptomes que afecten la memòria, o l'execució de dels actes diaris, del llenguatge, etc. O sigui, això és un conjunt de símptomes.
Ja m'ho avançava una mica vostè, però quins són aquests símptomes? És a dir, quines són les característiques d'aquesta malaltia?
Exacte. Com hem dit abans, pues és una afectació de les funcions cognitives. Llavors, depenent de quina funció cognitiva s'ha afectat, pues tenim una sèrie de simptomatologia. Per exemple, si ens afecta la memòria, pues tenim aquells lapsus de memòria, aquella situació que no ens recordem de lo que anàvem a fer o lo que acabem de fer, per exemple, o podem tenir un problema de llenguatge, no trobem la paraula per dir un objecte que volem determinar, o, per exemple, quan volem fer coses, que activitats diàries que rutinàriament les estem fent, pues ens oblidem de com es feien abans. Pues una sèrie d'aquestes són els símptomes que ens estan presentant quan s'afecta la funció cognitiva.
Ara el doctor Joan Russos ens explicava la simptomatologia del que és la demència, però anem a les causes. Què és el que provoca tenir aquesta malaltia?
Bé, la demència té diverses causes. Podríem dir que trobem causes de tipus genètic, que trobem en famílies que poden anar heredant l'àvia, el pare o la mare. Podem tenir causes ambientals, factors de que afecten la circulació del cervell, de les malalties cerebrovasculars, poden acabar donant demències. Però bàsicament tenim unes malalties neurodegeneratives que són les que acaben donant la demència. Aquestes malalties pues, són, hem dit, les malalties cerebrovasculars. Després tenim el mateix Parkinson, la malaltia de Parkinson pot acabar donant demència. Tenim una demència de tipus, com es diu, de cossos de Lewy, i tenim la degeneració frontotemporal, però en un 70% de les demències produeix el que és la malaltia d'Alzheimer, que és la més coneguda.
Ara li anava a preguntar justament per això, perquè solem confondre el que és demència i Alzheimer, oi?
Sí, clar, com que és la malaltia, la demència, és la més predominant de les demències a l'Alzheimer, llavors a vegades hi ha una confusió del terme entre demència i Alzheimer. L'Alzheimer produeix demència, però no totes les demències són Alzheimer. Hi ha altres causes, com hem dit abans.
Quins són els senyals que ens alerten que una persona que està al nostre entorn comença a patir aquesta demència?
Sí, la demència pot donar uns símptomes que al principi es poden confondre amb coses que ens passen per l'edat. Diguem-ne, a partir d'una certa edat, 60, 65 anys, podem tenir uns petits lapsos de memòria, es podem oblidar dels noms de les persones, a vegades ens podem tenir dificultat per trobar el nom d'un objecte. Això no és demència, és normal. Amb l'edat ens pot passar. Ara, quan aquests símptomes són molt freqüents, es repeteixen molt en el temps, o el pacient comença a repetir, a fer preguntes molt repetitives de què tinc que fer o què acabo de fer, o s'ha oblidat de les coses que ha fet fa 5 minuts, o va a un lloc i llavors diu, ui, no sé per què he vingut. I això és molt repetitiu. I llavors, o quan arriba a vegades surten al carrer i hi ha gent que surt al carrer i de repent diu, ara on vaig? No sé on estic. Bueno, aquests són petits símptomes que, com a mínim, convendria fer una consulta al neuròleg.
Uh-huh. Una persona se n'adona que comença a patir ella mateix un problema d'aquestes característiques?
Bé, en la demència, i concretament la malaltia d'Alzheimer, podem distingir tres fases. Hi ha altres científics que parlen de 7 fases, però bueno, bàsicament són 3 fases. La fase lleu, que és aquests símptomes que diem d'alarma i que fan que el pacient vagi al metge, sí que és conscient de que alguna cosa està passant. Després tenim la fase moderada, que és la del mig, que dura més temps, anys. Llavors aquí el pacient inclús pot se n'adona que li passen coses i pot tenir una reacció depressiva. Davant d'aquesta situació de que a vegades no sap si va al lavabo o va a la cuina o no troba el que vol o perd les coses, pues se n'adona i pot patir. En la fase ja més, la fase greu, llavors allà sí que ja no és tan conscient el pacient.
Mm-hmm. Aquest és un problema, doctor, que té solució o es pot afavorir d'alguna manera el retard d'aquesta malaltia?
Sí, a veure, la demència, solució, on la demència tipus Alzheimer, que és la més coneguda, solució no té. Té tractaments per enlentir, com a mínim, el curs de la malaltia.
Ja ens explicava el doctor les conseqüències que té la demència a curt termini, però quines són les conseqüències a mitjà i a llarg termini?
Bé, clar, la demència i les malalties que la produeixen pues, són malalties neurodegeneratives, o sigui que van afectant una sèrie de neurones en el cervell, zones que van morint el cervell i això produeix una sèrie de símptomes. Clar, llavors això té conseqüències de tipus emocional, tant al pacient com a l'entorn familiar, i al final també pot tenir un cost econòmic, perquè, clar, arriba un moment que el pacient, quan hi ha la pèrdua d'autonomia del pacient, fa que aquella persona necessiti un ajut, un suport diari, perquè no sap menjar o no sap rentar-se, llavors necessita una persona. Això té un cost, a part d'emocional, un cost econòmic.
Sí, com sigui, doctor, sí que és veritat que la mínima que notem algun d'aquests símptomes és important, no, el metge?
És molt important. Val més passar-se i anar al metge i fer una consulta que no esperar.
Doncs, doctor Russos, de la Clínica del Remei, moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Ràdio Estel i explicar-nos també què és això de la demència i com s'està intentant solucionar. Si li sembla bé, l'emplaço a venir també la setmana que ve aquí als estudis i parlar sobre un altre dels mals característics, com és la lumbàlgia i els dolors d'esquena.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Aquí l'esperem, fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs ara sí, em toca acomiadar-me de tots vostès. Els espero el proper divendres a 8:15 del vespre aquí a Ràdio Estel per obrir juntament amb vosaltres un nou Vademecum. Mentrestant, salutacions cordials, com sempre, del nostre tècnic d'Antoni Huguet i de qui els ha parlat, Joan Trias. I com sempre, salut, molta salut.
Ràdio Estel.